Astel.
El Covid i la inflació reconfiguren l'acció social. En el número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana destaquem que la complexitat de les necessitats socials emergents, el finançament i la relació amb les administracions són alguns dels vectors en joc. I és que el fet que hi hagi tantes entitats no és signe de vitalitat de la societat civil. Moltes sorgeixen perquè tenim un estat del benestar molt feble. Segons el cap d'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona, Eduard Sala, cal anar cap a espais polivalents.
Anar modificant i canviant la major part de projectes de Càritas Diocesana de Barcelona per esdevenir projectes polivalents que permetin que el màxim de persones possibles puguin fer-hi vida amb espais dignes on es puguin també barrejar, diguem, amb altres persones i famílies de les comunitats de l'entorn proper i també dels comunitats parroquials. I això ens ho ha canviat tot.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials. Quan el sol brilla, el jardí també. Vine a Jardiland de l'1 al 11 de juny i aprofita les millors ofertes per guarnir el teu espai exterior i gaudir d'aquesta bella estació amb família i amics. Plantes, arbustos, flors, equipament d'exterior, tota una selecció amb preus excepcionals. Prepara l'estiu, crea el teu racó natural i cultiva el teu benestar. Jardiland, a Gavà, Reus, Sant Cugat i Cubelles. Obrim tots els dies, diumenges i festius inclosos. Jardiland. Hi ha milers de raons per triar Mémora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim 25.000. Les mateixes que enquestes en què les famílies han valorat amb excel·lent el servei i l'atenció rebudes a Mémora amb una nota de 9,2 sobre 10. Perquè comprenem i ens anticipem a les necessitats dels qui acomiaden un ésser estimat. Tria Mémora, a Tanatori de les Corts.
Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
Aquest dissabte a les 9 del vespre, Ràdio Estel transmetrà la vetlla eucarística diocesana del Corpus en directe des de la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona. La celebració, organitzada per Església Jove amb les capelles d'adoració perpètua nocturna i diurna, estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella a les 9 del vespre des de la Basílica de la Sagrada Família. I aquest diumenge a les 6 de la tarda, Ràdio Estel us oferirà en directe la missa solemne de Corpus des del Pla de la Seu.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia. Radio Estel també és podcast. Perquè hi ha coses que s'han d'escoltar a foc lent i amb l'olfacte afinat. Com Va de Vi, el podcast de la periodista i sommelier Eva Vicens, on degustem els millors maridatges, els secrets més fascinants i les cites imprescindibles de cultura gastronòmica catalana. Va de Vi, un podcast de Ràdio Estel, a la web, l'app i Spotify.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Camins. En una estoneta, en uns 40 minuts més o menys, arrenca la final de la Champions masculina. Avui tot Catalunya, atents, perquè ens fa il·lusió que Pep Guardiola sigui campió, no ens enganyem. Una vegada més, Camins, la millor prèvia del futbol. Bona vesprada, bona vesprada d'aquest dissabte 10 de juny del 2023. Sense tema, ara i aquí, aquesta estona de ràdio particular, El Llaunada, la Macedònia 2.0, que us acompanya una vegada més també en cap de setmana. De seguida rebrem la visita del padre Fermín Delgado per fer el dial Mercè. Ens explicarà tot el que es cou en la vida de la Basílica. I tot seguit, els amics de Catalunya Cristiana ens ompliran les zones amb les novetats d'aquest número del seu setmanari, avui amb el redactor Joan Andreu Parra. I a la part final del programa recuperarem la visita que varen tenir dimecres, Verónica García Morales, que ens ajuda, com sempre, a reflexionar amb el seu to assossegat, la seva calma, però les seves reflexions sempre interessants. Per tara, per tara. Què vol dir per tara? Per tant, des d'ara i fins les 9, la ràdio es torna a Macedònia, que comiencen los juegos.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Camins, cap de setmana, la Macedònia enllaunada amb contingut premium. Podem saludar ara mateix... Un segon, Francisco José. Ara t'ajudo. Ara explicarem qui és Francisco José i què està buscant. Però abans que res, saludem al padre Fermín Delgado. Padre, bona vesprada.
Hola, bon vespre a tothom.
Això és dia al Mercè, la vida de la Basílica de la Mercè. Hem escoltat ara mateix i viscut també la litúrgia de l'Eucaristia. I ara doncs repassarem una mica totes les iniciatives i efemèrides que us venen a sobre, val?
Molt bé. Fermín.
Però ara us explico qui és Francisco José. Francisco José, bona vesprada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Catalán entiendes un poco o qué?
Un poquillo, pero no mucho.
Bueno, pues en deferencia a ti y en honor a ti, hablaremos en castellano para así nos puedes seguir, ¿de acuerdo?
Ahí está.
Francisco José viene en compañía de Fermín porque es un nuevo fichaje, ¿no?
Ahí está.
Nuevo fichaje de la Basílica.
Se va Messi del Barça.
Sí. Bueno, no, ya se había ido.
Sí, pero dice que iba a venir, iba a volver. Y se fue a Miami, que hace más calor.
Miami me lo confirmó.
Está lo de Disneylandia.
Exacto. Pues habéis fichado a Francisco,
claro.
A Francisco José, que viene de Lorca, presbítero de Lorca, postulante. ¿Qué quiere decir postulante, Francisco José?
Pues postulante es que, la misma palabra lo indica, postuleo, es decir, veo, pues es el momento en el que pues vas viendo pues si Dios te está llamando al camino, a la vida pues mercedaria, es decir, vivir, vale, el estilo de San Pedro Nolasco.
Pero tú la vocación presbiteral la tienes clarísima, ¿no?
Pero de hecho sí, es...
Claro, de hecho es sacerdote.
No, sí. Yo qué sé, a lo mejor ahora está...
Es que puede haber seminaristas que sean sacerdotes, pero que quieren formar parte de la orden mercedaria, como es el caso de Francisco José. Y entonces postulante significa que postula, que solicita, que pide formar parte de la orden de la Merced. Y entonces, durante un tiempo, pues nos conoce a nosotros, conocemos a él. Él ve en nosotros si realmente es la familia que espera recibir.
Correcto.
Y nosotros vemos en él si realmente pues él quiere ser un mercedario.
Es como podríamos decir, padre Fermín, que es como un noviazgo.
Bueno, más o menos. Es la etapa inicial.
Has dudado.
Es un noviazgo largo, porque es que te va por fases.
Vale.
Bueno, aparece el postulantado, el noviciado y luego los votos simples y los solemnes.
Francisco, dime. Ah, pensaba que querías decir algo. Me estabas mirando con ganas de aportar, ¿no? No,
no, no, nada, pues que eso... Que
bueno, que mira, hoy lo traemos al programa porque es un rostro que se va haciendo muy, muy conocido, muy popular en la Basílica, porque a mí me ayuda muchas veces cuando no puedo estar o celebra conmigo o está confesando. Y bueno, la verdad es que ya le empiezan a conocer y bueno, es como de facto es casi un vicario.
¿Y cuánto llevas, Francisco?
Pues llevo 4 meses aquí ya.
¿4 meses? Ah, pues no te he visto ningún sábado cuando voy yo a hacer la locución.
Ayer precisamente hizo 4 meses.
Perfecto. Bueno, pues vamos poco a poco, ¿no?
Es que muchas veces está confesando.
Ah, exacto. Vale, pues efectivamente. Yo llego allí a mi
cuando
despachito.
Te vayas a confesar, verás a Francisco José.
Vale, perfecto. Pues bienvenido a Radio Esteli, bienvenido a la Basílica y que vaya todo muy bien. Padre Fermín,
bueno,
San Juan. San Juan en la vuelta
San
de la esquina.
Juan, tenemos la rifa de San Juan. Este año hemos realizado varias rifas con mucho éxito, por cierto. Y bueno, sirve para recaudar fondos, para caritas.
Perdona, no es por nada, pero las cestas de Navidad, que yo cada vez que voy a la Basílica pienso, esto es un gozo.
Hombre, hay que regalar cosas de calidad, ¿no? Vas a regalar.
Es bastante espectacular.
Y en esta rifa hay 4 grandes premios: una gran cesta de productos delicatessen de primera calidad. Después hay un lote de productos de playa, desde la nevera. Hay una nevera que se ha puesto muy de moda. Ahora no me acuerdo el nombre de la marca, pero es una marca muy popular que se vende como rosquillas. Y hemos podido hacernos con una, que era la última que quedaba en una tienda, y se ha puesto de moda. Y es una especie de nevera retro. así portátil y muy buena, y entonces la gente se la lleva como churros y la rifamos, y también productos de playa, que si las gafas de sol, que si la gorra, que si el bronceador, que si el protector solar, que si la leche no sé qué, que si la toalla, el abanico, los auriculares inalámbricos, el abanico también inalámbrico, tenemos de todo, de todo.
El abanico inalámbrico es importante. Escucha una cosa, ¿y cómo son las participaciones?
Bueno, vale, son baratitas, ¿eh? 2 euros.
2 euros.
Y bueno, sirve porque estamos con el proyecto de hacer una segunda ducha. Uh-huh. Dada la afluencia de personas el lunes y el viernes cuando abrimos la ducha, que acuden pues precisamente para recibir este servicio, pues bueno, pues hemos visto que es necesario hacer una segunda ducha, poner un termo más grande, y también para financiar les regalamos una muda evidentemente nueva, una camisa de manga corta. Uh-huh. Hay que lavar el precio del agua, que hace más caro, las toallas que hay que lavarlas, en fin, un poco de todo, y esto nos ayuda pues uh-huh. bueno, pues a solventar los gastos, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno,
la vida de la Basílica, que es muy solidaria y que tiene muchísimas aristas. Bodas,
pues mira, estamos en un mes que hay muchas bodas. Mayo es un mes de bodas, finales de abril también, junio también, luego en julio baja un poco, agosto es un mes muy tranquilo, será por el calor o yo qué sé, o que está todo el mundo de vacaciones.
Sí. Y mejor no casarse en julio y agosto.
En septiembre volvemos a subir,
claro.
Y es curioso porque en noviembre, que antes era un mes casi de difuntos, pues este año y los dos últimos años,
¿bodas?
Pues es un mes de bodas,
anda.
Porque todo es más baratito. La gente mira el bolsillo con esta,
claro, es temporada
inflación.
Temporada baja.
Claro, y entonces a los restaurantes les va muy bien, abaratan los precios para que este mes, que es un poco muerto, pues haya movimiento.
Uh-huh.
Entonces cada vez hay más bodas en noviembre. Nosotros, pues bueno, procuramos que todas las parejas que acuden a la Basílica pues para casarse, pues las tratamos de una manera muy personalizada. Esto no es una fábrica de bodas, sino que
no.
Pues, los procuramos acompañar tal como son, como es su historia, como es su carácter, su familia, tal. Pues bueno, en este proceso, que es un proceso que no es corto.
Uh-huh.
Bueno, depende de las parejas, pero habitualmente son varias reuniones. A ver cómo quieren la boda, qué obstáculos ven, uh-huh. les ayudamos no solamente en lo religioso, uh-huh. también un poco en la preparación de todo.
Bueno, con el cariño y la devoción que os caracteriza.
Por supuesto, mira, hace poco celebramos un día normal que va a celebrar la misa, un cuarto de hora antes, una parejita de ancianos que uh-huh. celebraron sus bodas de diamante.
¡Diamante!
Sí, porque se casaron ese día hace 60 años. Bueno, ahí a toda velocidad, preparando un poco pues los textos, las fórmulas de renovación. No se lo creían, de que lo tuviéramos todo en cuarto de hora preparado. Y se preparó y hicieron todo como si hubiéramos preparado esa boda 3 meses antes.
60 años.
Le dimos una virgencita de recuerdo, un diploma.
Qué bien.
Estaba en la mar de contentos, un ejemplo.
Fantástico,
un ejemplo
fantástico.
Muy emocionado. Es que lo mejor de estas bodas es cómo se miran y cómo se tocan. Cómo se cogen de la mano, que es una cosa ya superior, ¿no? es un nivel ya
de
cariño,
exacto.
Que solo se llega cuando se tiene esa experiencia y esos años.
Es el nivel platino, como las tarjetas
ahí
de crédito.
Ahí está, 65 años es platino, y a los 100 años de casados, bodas de hueso.
¿De hueso?
Yo no celebro ninguna de estas, pero se llaman así, de hueso.
Claro. Me imagino por qué.
Bueno, es verdad. Tú buscas ahí en internet el nombre de los años y las bodas, tal, y las de 100, hueso.
Escucha, Fermín, no tenemos tiempo para más, pero rápidamente, los dos viajes que tenéis en mente,
pues,
Escocia.
Evidentemente, en agosto nos vamos a Escocia, del 15 al 22. Un viaje maravilloso, será la tercera vez que vaya.
Uh-huh.
Y la verdad es que es un país, por mucho que vaya, siempre hay cosas nuevas que descubrir, muy interactivo.
Uh-huh.
En fin, Lagonés y todo esto. Historia también, y mucha historia. Y luego, en septiembre, del 6 al 13, está la peregrinación a Tierra Santa, que vamos teniendo gente que se va apuntando.
Estupendo.
Así que no lo dejéis para el final.
Estupendo. Entonces, pues nada, quedáis informados, quedeu de nou informat. La vida de la Basílica de la Mercè no satura, sempre és un torbellí.
Mai satura.
És un torbellí de fe, devoció, d'entrega també, i d'acompanyament als seus fidels i a tota Barcelona, perquè no oblidem que sou, és la patrona de Barcelona, i avui a més hem conegut a Francisco José. Encantados,
Muchas gracias, igualmente.
Eso soltará más, ya, cuando venga más
nos
veces.
Nos iremos, claro, te tienes que venir más veces y te va a soltar.
Por lo encantadito.
Fermín, muchas gracias, Francisco.
Gracias.
Muchas gracias. Venga, respirem y pasen revista.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Doncs vinga, seguim endavant. Camins cap de setmana, camins en la vesprada del dissabte, postmissa. És el moment de repassar els continguts més destacats del Setmanari Catalunya Cristiana. Els nostres germans de Catalunya Cristiana, com cada setmana ja sabeu, que repassem què publicaran el dia següent. Avui ho farem amb el redactor Joan Andreu Parra, un dels habituals d'aquesta secció, que el podem saludar ja a l'altre costat del fil telefònic. Joan Andreu, bona vesprada.
Bon dissabte, Rafa i oients.
Exactament, i igualment per tu. Res, estem en les teves mans. A veure què ens destaques del número que heu preparat en aquesta setmana.
Doncs mira, Rafa, el número que hem cuinat i que porta data de 11 de juny del 2023, el tema principal porta per títol El Covid i la inflació reconfiguren l'acció social. Uh-huh. I el que hem fet ha estat doncs, posar en el centre les entitats d'acció social. Val? Les hem com destripat una mica per veure com estan de salut després de, bueno, de totes aquestes vicissituds, no?
Uh-huh, perfecte.
I bueno, hem parat atenció al fet que hi ha necessitats socials emergents, cada cop més complexes, el finançament també és un vector en joc i la relació amb les administracions.
Vale.
Hem parlat amb diverses persones, com és habitual. Sí. Per exemple, ho hem fet amb l'Àngel Belzunegui, que és investigador col·laborador en excedència actualment de la Càtedra d'Inclusió Social de la Universitat Rovira i Virgili, uh-huh. que l'han nomenat director d'investigació del Centre d'Investigacions Sociològiques. I ell, doncs, com que té moltes dades sempre a mà, ha fet una valoració dels indicadors de pobresa a casa nostra.
L'escoltem.
Jo crec que no s'ha produït aquesta fractura social i lluny de produir-se aquesta fractura social, com deia abans, paradoxalment ara tenim una taxa de pobresa inferior a la que teníem a l'any 20. No? Jo crec que això és un esforç que s'ha fet també des de les administracions públiques i, lògicament, també des de les entitats socials i cíviques i que ha donat aquest resultat, sí.
Uh-huh. En el reportatge, Joan Andreu, també us referiu al darrer baròmetre del 2022 de la taula del tercer sector, eh?
Sí, és un estudi que fan molt, molt ampli amb una part significativa de les més de 3.100 entitats que formen part d'aquesta taula del tercer sector.
Sí.
I, bueno, ja doncs, expliquen que estan acompanyant a gairebé 2 milions de persones, que serien principalment doncs, ancians, persones amb discapacitat, infants, persones també en situació de pobresa o risc d'exclusió social. No? Uh-huh. I respecte a l'anterior baròmetre que s'havia fet a l'any 2017, doncs s'ha produït un increment de 350.000 persones més que acompanyen. Ens cridava l'atenció aquest nombre tan elevat d'entitats, no? Més sí. de 3.100 a Catalunya, i el propi Àngel Belzunegui ens explicava quines podrien ser les raons d'aquest nombre tan elevat.
El fet de que hi hagi tantíssimes entitats socials no és una... Per a mi mai ha estat una vitalitat en si mateix, no, de la societat civil que s'organitza. Bueno, en realitat sí que respon a això, però moltes d'aquestes entitats sorgeixen, lògicament, perquè tenim un estat de benestar molt feble, no? I que no arriba a molts aspectes que havia d'arribar de cobertura a nivell de benestar social.
Clar, de fet, les entitats, no? Totes aquestes entitats, en poc temps han tingut dues crisis doncs, enormes del 2020, no? La sanitat del Covid, la pandèmia, i el 2022 aquesta guerra terrible a Ucraïna i les seves conseqüències, els increments de costos de subministraments i aliments. Tot això ho complica tot, Joan Andreu.
Així és, Rafa. Sí, a part, es dona la particularitat que en el nostre país tenim un model que se sustenta molt amb la subvenció i el contracte públic, no? I al tenir, podríem dir, aquesta sustentació, doncs si el sector públic flaqueja o aquestes aportacions no són les desitjades, doncs fa que les entitats siguin molt sensibles, per exemple, als deutes que l'administració contreu amb elles.
Sí, sí.
En aquest baròmetre doncs, es recull que això, aquesta situació de tensions de tresoreria, afecta un 36% de les entitats catalanes. No? I bé, tots aquests factors el que han fet és a moltes de les entitats haver de repensar i reconfigurar els seus projectes. Uh-huh. I, per exemple, una de les entitats capdals del nostre país, que és Càritas en aquest cas la diocesana de Barcelona, doncs han fet aquesta repensada, no? I ens ho va explicar l'Eduard Sala, que és el cap d'Acció Social.
L'escoltem.
El 2020 vam descobrir, de cop i de forma molt brutal i amb molt dolor per molta gent, la importància de tenir espais dignes on les persones que ja estan vivint en situacions no dignes puguin tenir espais on poder-se trobar, on poder-se relacionar i on poder fer un projecte des d'un espai digne, no? I és aquí on al mes d'abril i maig vam acabar decidint que això, que no voldríem tornar a obrir el mateix, no? O sigui, més no començaríem un procés d'anar modificant i canviant la major part de projectes de Càritas Diocesana de Barcelona per esdevenir projectes polivalents que permetin que el màxim de persones possibles puguin fer-hi vida amb espais dignes on es puguin també barrejar, diguem, amb altres persones i famílies de les comunitats de l'entorn proper i també de les comunitats parroquials. Mm-hmm. I això ens ho ha canviat tot.
Al reportatge també expliqueu, Joan Andreu, que hi podem trobar en un dels... Què es pot trobar en un dels 7 espais polivalents que ha posat en marxa Càritas Diocesana de Barcelona,
Sí, vam parlar amb l'Anna Selva doncs, d'un d'aquests espais, que és l'espai polivalent Sant Miquel, mm-hmm. al barri de Singuerlina, Santa Coloma de Gramenet.
Mm-hmm. Doncs l'escoltem. Recordem que Anna Selva és cap de la zona pastoral 5 de Càritas Diocesana de Barcelona. Ens explica això.
Els espais aquests polivalent permet, ja més moguda, per dir-ho així, perquè ho entenguem, permet més acció, més activitats, fem diferents activitats, que a l'espai de Sant Marc no ens permet tampoc tant, espais lúdiques, espais, activitats relacionals. Hi ha tot un catàleg on la gent pot anar i apuntar-se pues, allò que li agrada, que li interessa, com pot ser, hi ha cursos de llengua, que són importantíssims,
sí.
Hi ha grups de cura de nens i mares, hi ha grups de treball emocional, hi ha manualitat, hi ha dansa, hi ha, bueno, també és molt flexible i anem fent diferents activitats.
Doncs molt interessant. I Joan Andreu, acabeu el reportatge parlant d'un kit de supervivència. Explica'm, què és això?
Sí, mira, bueno, volíem... És com una picada d'ullet, no? Però era com una proposta que segurament moltes entitats ja se l'estan aplicant, no? Però parlem de què poden fer davant aquests increments de preus dels subministraments i aliments, com poden mesurar el seu impacte social per captar fons, no? O les oportunitats que s'obren davant les convocatòries que s'esperen dels fons de la Unió Europea Next Generation.
Perfecte, doncs això és molt interessant. Doncs aquest reportatge, amb tots els xiuts, amb tots els detalls, com sempre, amb el segell Catalunya Cristiana, que recordem que una de les, bueno, jo crec que és una de les màximes gràcies és que és per llegir-los assossegadament, per aprofundir, doncs el trobareu en el número que sortirà demà. Però ens pots destacar encara alguns altres continguts que també són molt interessants, Joan Andreu?
Sí, mira, teníem 3 propostes més.
Val.
És una entrevista que el David Pagès i Cassú ha fet a un mossèn doncs, ja gran, però amb molta saviesa, mossèn Antoni Pla de Vall i Font, que és també historiador.
Uh-huh.
I aquest historiador i sacerdot de la diòcesi de Vic doncs, ens explica algunes coses. No? Diu que li agradaria o voldria que els cristians no tinguessin por i que acceptessin els canvis. O també fa un recordatori de que quan ell estudiava al seminari, les figures de Jacint Verdaguer, Jaume Balmes i altres capellans destacats es tenien molt presents i que, de fet, era l'aspiració que ells tenien, no?, arribar a poder ser com ell.
Doncs aquest és un tema, i després n'hi ha algun altre, com, per exemple, el Family Global Compact. Què és això, Joan Andreu?
Es tracta d'una iniciativa, no?, per entendre per què no sorgeixen famílies o per què s'agafen una altra forma, no? I, bueno, qui posa el fil a l'agulla és el nostre corresponsal a Roma, que destaca que és el Papa qui està abanderant aquesta iniciativa i ha demanat la col·laboració doncs, de les diverses universitats catòliques per diagnosticar què falla. No? L'objectiu del Family Global Compact és estudiar i investigar la rellevància cultural i antropològica de la família i aquests nous reptes que ha d'afrontar en un món canviant.
Doncs aquest és un altre tema, i encara que destaquem un mes, el reportatge Una mare de Déu de 800 anys. En què consisteix? En què està basat aquest reportatge, Joan Andreu?
Això mateix. El que fem és recordar que a Sant Julià de Lòria, a Andorra, s'estan abocant en celebrar aquests 800 anys de l'aparició de la Mare de Déu de Canòlic. I el que fan, sobretot, és destacar que fa 8 segles de l'aparició d'aquesta talla en l'indret on finalment es va bastir en el segle XIII el santuari ben conegut de Canòlic.
Doncs tots aquests temes en profunditat, assossegadament, amb l'estil Catalunya Cristiana, els trobareu en el número que sortirà demà. Interessantíssim. Recordem també als nostres oients que diàriament envieu aquest e-bulletí per correu electrònic amb les notícies més rellevants de darrera hora. I tots aquells que estigueu interessants, que ens esteu escoltant i que tingueu aquesta curiositat d'anar descobrint Catalunya Cristiana, us podeu subscriure entrant al web catalunyacristiana.cat en la finestreta que seus desplegarà, doncs allà deixeu les vostres dades i cada dia Catalunya Cristiana va fins a vosaltres. Joan Andreu, mil gràcies per aquesta repassada dels continguts. Descansa i bon cap de setmana.
A tu, Rafa, igualment.
Vinga, no se vayan todavía, aún hay más.
Rafa Sanahuja.
Camins.
Ràdio Estel.
Explicant històries.
Todos llevamos dentro un muerto que acompaña, que aparece cuando la noche llega y el sol se apaga. Todos llevamos dentro.
De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Aparece cuando la noche llega y el sol.
20 minuts clavats que passen de les 8 de la vesprada. Verónica García Morales, benvinguda, bona vesprada, ben tornada, com diu el Pol Marçà.
Bona vesprada.
Com estàs?
Bé, i tu?
Sí? Bueno, acalorat. Visca acalorat. Aquest matí he tingut un punt d'il·lusió, perquè des de casa veia el dia una mica apagadot i els núvols, i dic, calla, que això no ens doni una mica de relax. Però després he sortit al carrer i portava 20 metres caminats i era una sopa humana, i dic, no, patirem més que altres dies. Verónica, ara analitzem els temes que ens has proposat, ens ve molt de gust, però no sé si saps que és l'aniversari d'una companya de la casa molt estimada, fa 63 magnífics anys, la Marta Ejarque. L'hem felicitat en directe. S'està produint una reunió d'amics a Barcelona, l'estaven escoltant i em ve molt de gust perquè crec que tenim la reacció de la nostra felicitació. Escoltem, jo l'he felicitada i en aquest punt indeterminant de Barcelona succeïa això.
Saludar, Marta Ejarque.
Visca la franja!
Molt juvenil, aquelles veus que no encaixen bé a l'edat.
Bueno, doncs visca la franja, no, en fi. Esperava una mica més de fusió, també t'ho dic. Deuen estar ja cansats perquè porten celebrant-lo des de les 3 de la tarda. Verónica, avui és el Dia Mundial, atenció, ara ens expliques una mica, de la innocuïtat dels aliments. Innocuïtat dels aliments. L'accés als aliments innocus i nutritius en quantitat suficient és fonamental per mantenir la vida i fomentar la salut. Però exactament la innocuïtat dels aliments, a veure si ens pots fer una definició perquè arribi també bé a tots els oients.
Sí, bueno, está sobre todo enfocada a mantener en buen estado los alimentos, ¿no? En vale. Que estén libres de cualquier tipo de virus, de bacterias, uh-huh. Que pueda transmitir, ¿no?, enfermedades a los humanos. Y es sumamente, ¿no?, importante para la vida humana.
Uh-huh. Y eso arriba a afectar molt, de manera... Porque, claro, yo creo que esta... segurament molts aliments passen tots els controls de qualitat, etc, però no sé si tenim circumstàncies o enfermetats, malalties que arriben de manera sovint mitjançant aquesta problemàtica.
Sí, bueno, es sumamente relevante, ¿no?, cuidar este aspecto de la alimentación. De hecho, es este día se lleva celebrando más o menos 5 años en el marco de Naciones Unidas.
Vale.
Por tanto, es una fecha bastante reciente, pero muestra, ¿no?, la importancia de mantener en buen estado los alimentos. Pensemos, por ejemplo, ¿no?, en el huevo. el tema de la salmonelosis, ¿no? Que siempre se dice que sí. Por allí se puede transmitir, ¿no? Este tipo de uh-huh. enfermedades, que es algo que es bastante conocido, bastante común, y quizá no somos conscientes de toda la normativa que hay detrás, al menos en el ámbito de la Unión Europea uh-huh. y en el caso de España,
sí.
Para pues garantizar uh-huh. pues las cadenas de pues de toda la producción alimentaria.
El procés, l'emmagatzematge, la distribució fins al final de la cadena, no? Fins que arriba al consumidor i també es prepara, es consumeix, etc. Jo amb aquestes coses dels aliments sempre dono per fet, per bé, com si estigués sempre tranquil, que qualsevol aliment que m'arriba a mi està en bon estat, i que el que és més important, el que em venen és el que jo compro, no? Jo al meu voltant t'informo que existeixen persones que dubten de tot. Saps allò que diuen? Sin azúcares añadidos. I no t'ho creguis, això. Això és una... No, això... I jo sempre penso, bueno, si ho posen tan clarament, jo crec que aquestes coses deuen estar molt controlades. Tu penses que aquí hi ha estratègies per una mica, doncs, fer trampes amb aquestes coses?
No, és verdad que està bastante regulado, y como tú dices, es algo muy importante tener esta confianza, porque al final...
Es que si no,
es una cuestión de confianza, de sí, calidad sí. de vida. Y, pero es verdad que a veces puede haber cierta información que no se muestra de forma tan clara, ¿no? A veces sí que hay ciertos tipos de azúcares que sí que están presentes, por ejemplo, los edulcorantes, uh-huh. que directamente no se entiende como un azúcar, pero sí que tiene efectos dañinos para la salud, ¿no? El consumo de estos. Uh-huh. Y es algo que está también muy, muy regulado, uh-huh. En qué cantidades se pueden tener este tipo de sustancias en los alimentos para que a largo plazo no tenga un efecto nocivo, ¿no? Para la salud humana. Y todo esto, sí, efectivamente está muy regulado. Y si vamos a otros contextos, por ejemplo, si comparamos en el caso de México, que es un contexto totalmente sí. distinto, no hay toda esta regulación. Tú puedes ver por la calle, pues, venta ambulante de alimentos.
Sí, veritat, son imatges que ens arriben de certs països, no? Aquesta, sí. aquesta venta ambulant, que de vegades sobta, perquè aquí no es dona d'aquesta manera. Aquí, quan veiem venta ambulant en els mercats, no? Sempre és molt directe. Normalment és gent que cultiva i després ven directe. Directament, imagino que també tindran aquests controls de qualitat, no sé, però es veu molt menys que en altres països, això està clar.
Sí, además, por ejemplo, aquí es también poco habitual y cuando hay, por ejemplo, una feria que se está cocinando en sí. el espacio público,
sí.
también está, ¿no?, muy regulado, incluso, por ejemplo, en Valencia, cuando hacían todo esto de los churros, pasaban a medir la calidad del aceite.
Ah.
Claro que hay inspectores, porque uh-huh. esto es hay una actividad, ¿no?, de la administración pública que inspecciona, uh-huh. por ejemplo, que ese aceite no se haya hervido o reutilizado uh-huh. en muchas ocasiones, porque eso tiene un impacto, ¿no?, nocivo. De ahí que quizá no somos conscientes, pero detrás hay mucha normativa, muchas actuaciones que lo que buscan es darnos seguridad. Uh-huh. Y sobre todo, yo creo que un elemento clave que tú has destacado, que es confianza.
Sí. És que per mi és això, o sigui, que tal vegada també és una mica de mandra, no? Perquè em fa una mica de mandra estar sempre com en tensió de veure què em donen, què no em donen. Al final confies, no?, en que les cadenes i els supermercats i tota la tasca que fan els distribuïdors, doncs sigui adient. Però mira, ara que estaves parlant d'aquestes inspeccions de València, també me'n recordo aquest ara m'ha vingut al cap, Me'n recordo aquest de Nadal, que va sortir una notícia que varen comentar que certs panetones d'un supermercat no especifica ben bé algun ingredient. Deien que portaven una cosa i en realitat portaven altra, i això es va intervenir, es van retirar tots. És a dir, que per mi és un fet que demostra que efectivament hi ha tot un procés en el que s'ha de confiar, perquè quan hi ha alguna cosa que és, doncs és una mentida, és una, et donen una cosa per l'altra, doncs sí que hi ha un mecanisme de control aquí, evidentment. Està bé. I, per cert, ens suggeries també comentar un incident, que jo no el tinc al cap, a veure què em pots explicar tu, el cas de l'intoxicació per oli de colza a Espanya, al 81. Què va passar en aquest incident?
Pues en aquel caso se vendió aceite de colza envasado,
¿sí?
Pues no de forma... Bueno, de hecho, en ese contexto no había ni toda la normativa, ni toda la regulación, ni todos los controles a los que estamos haciendo referencia ahora.
¿Sí?
Y en ese contexto, pues lo que se hizo fue envasar pues este tipo de aceite, uh-huh, y lo que pasa es que no estaba bien tratado y de hecho tenía pues residuos totalmente tóxicos para la salud de las personas y eso provocó la muerte y la incapacidad de muchas
muerte,
personas.
Muerte,
sí, sí,
de unido.
Sí, eso fue un caso que cambió por completo el tema de la seguridad alimentaria en España.
Per tant, en el Dia Mundial de la Inocuïtat dels Aliments, aquesta cura perquè tot el que ens arriba doncs, tingui una mínima qualitat, o la qualitat no mínima, la qualitat que ens pertoca, que és bona per la nostra salut i per la nostra tranquil·litat, doncs està molt bé comentar aquest tema en directe aquí a Ràdio Estel. Un altre tema, fem ja un canvi, ¿vale? És que aquí aquest m'interessa perquè, no sé per què, per mi la selectivitat té com un encant. Jo, al meu cap, com a mínim, la recordo com una experiència i penso que cada any, doncs això, crec que dèiem ahir a l'informatiu aquí al Camins, que eren 42.000 estudiants, no?, que fan aquesta prova. És curiós perquè hi ha un 2% que no arriba a fer-la. Esperen 42.000, però no arriben tots. Hi ha alguns que es perden pel camí. I tu ens volies parlar una mica de els beneficis de l'hàbit d'estudi. Clar, aquí és l'etern debat, no? És a dir, tu et prepares durant tot l'any. Jo no sé com funciona ara, estic una mica desconnectat. Jo recordo, jo vaig fer COU, jo soc de COU, curso d'orientació universitària, imagina, tenim una edat. No la de Jarque, que és més gran que nosaltres, però jo sí. I es passaven tot el curs, Verònica, els meus professors, posant-nos una mica la por al cos. No, això de preparar... Era tot enfocat a la selectivitat, tot enfocat a la selectivitat. Clar, això et queda una mena de pressió, una mena de neguit, de unidó, això, buf, és una barbaritat, el temari, tal, els tres dies allà, intensius, les proves... però, clar, si et prepares bé, si vas mica en mica, no?, tot això es porta bé. Passa que molts no ho fèiem. No sé com funciona això.
No,
però...
claro, a ver, es un momento, como tú dices, que en mi caso también lo recuerdo con... ¿no? Con especial cariño, sí, con especial ilusión, sí, también, porque, bueno, es una etapa también, ¿no?, importante de, uh-huh, la vida de las personas. Uh-huh. Pero hoy, precisamente hoy, también por eso quería reflexionar sobre este tema, hoy tenía esta imagen en la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Estaban todos allá, ¿no?
Que estaban todos los chicos, las chicas, pues muy jóvenes, sí, pues allí, por los pasillos de la universidad, en la universidad. Y yo pensaba, todo este esfuerzo que tú señalas, ¿no?, también un poco, ¿no?, nervios, angustia del proceso para prepararse para este examen. Uh-huh. Lo que a mí me lleva a plantearme es una pregunta de por qué quieren ingresar a la universidad y qué pasa cuando ya estás en la universidad. Porque ese era el objetivo, ¿no?
Claro.
Estar allí y cuando estás allí...
¿Qué?
Porque, claro, hoy veía ese contraste, ¿no? Los que están haciendo todo este esfuerzo, ellos, su familia, su contexto, uh-huh, y para ingresar a la universidad, pero luego cuando estás en la universidad, ¿qué pasa?
Bueno, es muy interesante, es decir, sembla que sigui una meta, ¿no? La meta, l'objectiu és arribar a la universitat i poder fer aquests estudis superiors, etc. Però només és el començament. Al final, quan arribes a la universitat, dius, bueno, ara tinc tota la carrera per endavant, i quan acabes la universitat, com em poso jo la poteta al terreny professional? Clar, és que és tot una... És que la primera etapa de la vida és una marató. Has d'anar completant etapes allà, mica en mica, mica en mica, després també en altres aspectes de la vida. I tu creus que aquests joves, tu avui dius que has vist, no?, aquesta, que també, no?, a la Universitat de Barcelona, pensa en això o no? Creus que de moment estan pensant només en arribar i ja està?
Yo creo, bueno, tampoco, no puedo...
No has fet cap enquesta, ¿no?
No puedo hablar, ¿no?
No has parat algú a dir, pues tú te has parado a pensar... No.
Sí, bueno, la imagen que veía hoy era esta, es decir, ¿por qué quiero entrar a la universidad? Sí. ¿Qué haré cuando esté allí? Porque, bueno, el contraste es ver ahora al final del curso, ya estando en la universidad, uh-huh, pues también vas viendo, ¿no?, el hecho de, pues que falta también este hábito de estudio... como un valor incorporado, como un hábito, como en el día a día, algo que, uh-huh, se va haciendo de forma constante y continuada, uh-huh, y no solo como llegar a una determinada meta, que yo creo que allí sí que ya habla más de nuestro, uh-huh, talante como sociedad.
Porque tú crees que aquest hábit de estudiar en el día a día... Aquí podríem parlar inclús, Verónica, se parla molt de la gent que, per exemple, és abstèmia, que és un hàbit molt saludable, no beure alcohol, però que d'alguna manera, si tu dius jo no bec alcohol, et miren malament, com si et faltés alguna cosa. Bueno, en aquest moment, abutxeos i xiulets al control tècnic, perquè la gent aquí és partidària de sempre una birreta. Bueno, la qüestió, i aquí si tu dius, jo tinc l'hàbit d'estudiar cada dia, també pot ser que algú et miri malament i digui, bueno, com ets tan repel·lent, no? Però, no, perquè tenim aquestes concepcions de vegades de la gent que, de nou, indignació a la peixera. Escolta una cosa, per tant, jo crec que hem de canviar una mica de mentalitat i pensar, bueno, si una persona té aquest hàbit d'estudi, perquè no només és de cara a la selectivitat, a tal examen, a la carrera, sinó que d'alguna manera un hàbit ben portat té altres beneficis, també.
Sí, claro, eso es como si dijéramos, no, solo voy a comer una vez al mes. Es imposible. Es imposible digerir.
Això no ho digues aquí a la ràdio perquè algú es desmayará.
Porque... Es imposible digerirlo, ¿no? Todo de forma tan acumulada. Y ahora se ve, ¿no? En periodo de exámenes, claro. En entrega de trabajos, en fin. Bueno, está bien, ¿no? En ese momento entiendo que se intensifica, pero creo que sería bastante interesante, ¿no? Configurarlo como, sí. Como un valor, como un hábito.
Yo en aquest sentit admiro, y porque saps que tinc tres fills, y veig una mica de tot a casa. Y admiro molt, tinc, sobretot, Irene, la meva filla gran, té un hàbit d'estudi que és increïble. Té les seves manies i les seves... i els seus mètodes, i que són molt curiosos, perquè... Però dic, és que no cal dir-li res, cada dia, tal. Després hi ha altres fills que sí que els hi has de dir, però ja ho tens tot controlat? I de vegades no. No passa res, ajudem a tothom i valorem tot. Les oïdes més sensibles, les persones que no només escolten la ràdio, sinó que senten la ràdio i que ens segueixen aquí al Camins, sabran distingir perfectament quan la tria musical és de Ferran Capdevila o de Paula Moreno. I ara mateix és de Paula Moreno, però vamos, és que no tinc cap poso la mà al foc, absolutament, perquè ens porta aquest rotllo modern, saps, que sense ella no seria possible, perquè aquí Ferran i jo doncs, som ja una mica més carques. Verònica, el Tribunal Suprem ha avalat les rebaixes de penes en aplicació de la llei del només sí és sí. El ple de l'alt tribunal ha fet pública la decisió després del ple monogràfic que ha fet entre aquest dimarts i dimecres per revisar una trentena de sentències. La decisió ha estat tombar els recursos que havia plantejat Fiscalia i que defensaven que no s'havia de reduir la pena dels condemnats amb sentència ferma si aquesta quedava inclosa dins la forquilla que fixa aquesta nova norma. Dels 29 casos analitzats, en 27 s'ha decidit per unanimitat que del ple que s'havia d'aplicar la rebaixa i en un altre s'ha decidit per majoria però sense vot particular. I encara hi ha un altre en què sí que s'ha decidit elevar la pena. Clar, jo ho admeto, amb aquesta llei del sí és sí que impliqui aquesta rebaixa de penes, a mi em té una mica desconcertat. No sé si tu em pots ajudar a entendre-ho millor.
Bueno, sí, porque aquí hay un principio en derecho, ¿no? Que la norma más favorable al reo, ¿no? Es la que se tiene que aplicar. Y aquí con el cambio que hubo con esta ley, enfocada solo a este aspecto, a lo que son, ¿no? las penas de prisión, porque hay otros muchos aspectos de la ley que son positivos, que se tienen que desarrollar y demás, pero este aspecto en concreto que tiene que ver con la sanción, ¿no? Penal a una agresión sexual, rebajaba las penas. Pero el error de técnica jurídica que ha habido con esta reforma es que no se estableció un régimen transitorio de decir que aquellos que ya habían sido pues condenados
sí.
Y que quedaran o fueran favorecidos por esta nueva norma que tiene penas más bajas, pues no se les aplicaría esta rebaja, sino que se mantendría dentro de la horquilla que tenía anteriormente. Pero una vez que no se ha establecido ese matiz dentro de la norma, ese régimen transitorio, si la nueva norma es más favorable a quien recibe una condena, una sanción, se le tiene que aplicar la más favorable.
Verónica, t'hem d'acomiadar. Moltes gràcies per la teva visita, d'acord? Sempre és un plaer rebre't, escoltar-te i compartir ràdio amb tu. Moltes gràcies per venir i per aquesta estona de ràdio. punt d'arribar a les 9 de la nit. Fins aquí el Camins, edició cap de setmana. La Macedònia de la Ràdio Enllaunada, amb Ferran Caldevila a la producció, Júlia Julve i Carla Buigas a la redacció. Maria José Mendoza és a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno, fidel a la seva cita al Camins, a les vies de soia, al muntatge musical. Nosaltres, que tornem aviat, no us penseu, la banda de Camins tornarem a dir-vos bona vesprada dilluns. A partir de les 8 estarem en directe. Això vol dir que ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els Camins.